Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un 8:45 a 9 del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 2:45 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 2:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició del Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquesta darrera setmana del mes d'octubre, en la que encara cueix el bon temps, malgrat no són poques les persones que comencen a parlar del fred que fa. Això va clarament en funció del lloc del país en el que visquem. Preparant-se perquè aquesta serà la setmana en la que canviarà l'hora i haurem de tenir aquell debat etern de és una hora abans, és una hora després, segons es vagi apropant el cap de setmana, en parlarem al nostre programa. En qualsevol cas, arrenquem aquest dilluns amb tot un col·legi informatiu que ens porta avui l'obligació de la Generalitat a tornar l'import de totes les multes que es van posar durant el primer estat d'alarma. Ho ha explicat aquest matí el conseller d'Interior del Govern català, Joan Ignasi Elena, qui ha xifrat en 4 milions d'euros l'import que haurà de tornar cap a la butxaca d'aquells catalans que van ser sancionats durant aquells dies. Com ja saben, això és una conseqüència de la resolució del Tribunal Constitucional que afirmava que amb l'estat d'alarma no es podia decretar cap confinament. Tot això, i per no abandonar les conseqüències de la pandèmia, en el primer dia en el que les persones de més de 70 anys ja es poden posar a l'hora la tercera dosi de la vacuna juntament amb la de la grip. Hi ha moltes vacunes preparades. Aquest matí a la Conselleria de Salut parlava de més de 1,5 milions de vacunes per fer front a aquesta pandèmia de la grip. Parlarem de tot en uns minuts. Primer amb l'habitual resum informatiu amb el que obrim tots els dies al nostre programa i a continuació amb la tertúlia que avui portarà fins als nostres micròfons Marc Guallar, Joan Sabater i Ivan Condés. Però la bona notícia del dia d'avui, francament, ens ha agradat molt. Ens arriba des de l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona, on es duen a terme teràpies amb gossos per tal de millorar la recuperació de persones que tinguin un estat de salut fràgil, que hagin passat per la unitat de cures intensives o que hagin patit el Covid. Està amb nosaltres Montse Cantero, és la cap de l'àrea de l'àmbit de la fragilitat i la continuïtat assistencial de l'Hospital Universitari Sagrat Cor. Doctora Cantero, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Realment és al·lucinant veure l'efecte tan positiu, no?, que poden tenir els gossos en el que seria el procés de millora d'una persona, de recuperació d'una persona, no?
Pues sí, bueno, primer aclarir que sóc la cap d'infermeria.
Ah,
mal.
Aclarit.
És una apreciació, aclarit.
No, és importantíssim, cadascú és el que és. Com a cap d'infermeria, sí. Li torno a fer la pregunta.
Perfecte, gràcies.
És així, no? Efectivament, el tema de la recuperació es veu clarament millorat, no?, amb el tema dels animals.
Doncs pues la veritat que en 8 mesos que portem amb aquesta iniciativa, juntament amb Affinity, és impressionant veure quins resultats ja comença a tenir amb els malalts. Clar, només portem 8 mesos, clar, però ja començarem a tenir dades que la veritat és que ens diuen que poden millorar molt.
Expliqui'm una mica com va la cosa. És a dir, són persones que, com diem, tenen una situació fràgil, no?, per la situació que han tingut, i que, com va, que els hi porten un gos determinats dies a l'habitació, o com funciona?
Mira, us explico una mica. Vinga. La veritat és que l'elecció eren els malalts fràgils, que són malalts amb edat major de 75 anys, amb vulnerabilitat pel seu estat funcional, però clar, juntament ens vam trobar amb el Covid, que no hi comptava en el projecte en un principi.
Clar.
I hem viscut que en un malalt post-Covid, malalts, per exemple, amb un Bartel de 0, quan entren a l'hospital, que el Bartel és l'escala de dependència, vull dir, totalment dependent, han sortit de l'hospital amb un Bartel de 100. O sigui que és el màxim de l'escala de dependència, o sigui que han sortit totalment autònoms.
Ah, que bé.
Això ens diu molt.
Clar.
Aleshores, què fem? Nosaltres fem una teràpia 2 hores a la setmana els dimecres. I els dimecres ja saben els pacients i els que tenim, i si no els expliquem, que venen i treballem amb gossos. Treballem juntament amb Affinity, el nostre fisio, que és David Pérez Cruz, que és la nostra fisioteràpia, juntament amb Cristiana, que és la persona que ve d'Affinity, i porta principalment centrament amb gossos, 2-3 gossos, segons la teràpia, i ara estem incorporant gats, també.
Gossos i gats?
Està,
està molt bé. Home, clar, hi ha gent segurament a la que no li agraden els gossos i prefereix un gat, no?
Això mateix. Aleshores, i clar, treballem coses diferents segons el tipus d'animal, i és una teràpia totalment personalitzada amb el malalt que tenim davant.
Està molt bé, està molt bé. Clar, segurament augmenta l'autoestima, augmenta la diversió, els gossos, els gats donen carinyo. Imagino que tot plegat forma part de la recuperació d'algú, no?
Clar, és una forma lúdica de motivar el malalt també perquè vagi a la sala. Nosaltres a la unitat de fragilitat, que és la 9a planta del nostre hospital, tenim una sala interactiva on fem fisioteràpia tots els dies de 4 a 6 de la tarda. I aleshores, amb aquesta teràpia, el que fem és treballar amb ells. I la veritat és que van molt animats i hem vist que, per exemple, treballen molt a l'equilibri, que en aquests malalts és molt necessari, i també es treballa molt la part emocional amb l'animal.
Doncs és bonic. La veritat és que la notícia ens ha agradat molt i per això hem decidit obrir la setmana del Tot anirà bé de Ràdio Estel avui saludant, ara ho diré bé, la cap d'infermeria de l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona. Ha estat un plaer. Montse Cantero, moltíssimes gràcies.
Pues moltes gràcies a vosaltres per fer-ho.
Faltaria més. Gràcies, bona tarda. Adéu.
Bona tarda.
Són les 3 i 10 minuts. Jo ho veu, en tot just arrenca una setmana carregada de grans continguts aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. D'entrada anem a PAMS, parlem d'avui dilluns, 25 d'octubre. Com sempre, amb la Núria Ros. Hola, Núria, bona tarda.
Bona tarda.
Què tenim avui?
Doncs avui ens visita el fotoperiodista Joan Carlos Tomasi. Porta gairebé tota la vida capturant imatges a través de la seva càmera i ara fa 25 anys que treballa com a fotògraf de capçalera a Metges Sense Fronteres. Per això avui, a partir de les 4, estarà en directe al Tot anirà bé per apropar-nos a aquesta professió i presentar-nos el seu últim projecte, el llibre La memòria de l'olvido, on hi surt plasmada bona part de la història de la ONG. A partir de 4:45 parlarem de la comunicació no verbal i la mentida, perquè és una realitat. A ningú li agrada saber que l'han mentit, però al mateix temps està comprovat que tothom ho ha fet alguna vegada durant la seva vida. Per això avui el psicòleg Antonio Bolinches i l'analista en comunicació no verbal Irene Funes ens ajudarà a analitzar els comportaments d'una persona que menteix i a saber detectar a través del llenguatge no corporal una mentida.
A tot això, avui Antoni Bolinches deia una cosa que ens ha cridat molt l'atenció, que si no diguéssim mentides de tant en tant, no podríem tenir amics. Després li preguntarem el per què d'aquesta afirmació. Què més, Núria?
A partir de les 5, i com cada dilluns, tirem d'hemeroteca. Avui parlarem amb el que va ser alcalde de Banyoles l'any 1991, el senyor Joan Solana, en un moment on la ciutat va estar en el centre de la polèmica per l'exposició del famós negre de Banyoles. També viatjarem fins a La Palma i parlarem amb el padre Domingo Guerra, un rector que va viure ara fa 50 anys l'erupció del volcà Tenèguia i dos més. I ja per acabar, viatjarem fins a l'any 2000 per parlar amb en Pau Monterdre, que és en un dia com el d'avui, però de fa 21 anys va ser el director de l'Institut de Teatre.
Era justament el moment en el qual s'invertien 4.500 milions de pessetes en el que era la reestructuració de l'Institut del Teatre. D'aquí la fita avui al nostre espai. I com ho acabem això, Núria?
Doncs ja per acabar, lliçó d'educació a la secció Escola de Pares. Avui parlarem amb l'autora del llibre Educar Adolescents i la consultora de famílies Alba Callstevi per saber tot el que s'ha de tenir en compte a l'hora d'educar precisament això a un adolescent.
Molt bé, doncs tot això i altres coses des d'ara i fins a les 6 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Núria, seguim en uns instants. Bona tarda. Perquè saludem a Joan Trias. Hola, Joan. I ens apropem al més destacat de la jornada, informativament parlant.
Ara sí.
Ara sí.
Anava a dir, ara sí, de seguida us comento l'actualitat, però començàveu parlant de gossos i me'n recordava de la meva gosseta, Marvel, que no veuré fins d'aquí dues setmanes perquè ha marxat de vacances.
Ah, molt bé.
Ella marxa de vacances,
Ah, molt bé.
La deixo i marxa sola de vacances.
Ah.
Així que faré un allò de déjame saludar a alguien.
Ah, molt bé. Has volgut començar el programa saludant la teva gossa. Val, doncs és la portada informativa d'aquest dia, en aquest dilluns 25 d'octubre. És la portada informativa pel Joan.
Home,
i tant. Ara anem per la resta.
Anem la de debò. Aquest dissabte s'ha superat el milió de contagis per coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les dades d'avui, Salut ha notificat un centenar de contagis nous i cap defunció més. Això són dades positives, però, segons ha informat el Departament de Salut, s'han detectat fins a 9 casos des del mes de setembre de la variant Delta Plus. Per tant, caldrà seguir i tenir en compte el comportament d'aquesta nova variant. De fet, avui en parlava Salvador Massip al matí a Ràdio Estel. I el dia en què ha arrencat la campanya de la vacunació de la grip administrada en el cas de les persones de més de 70 anys, ens ho recordava Estònia a l'inici d'aquest programa, coincideix també amb l'administració de la tercera dosi de la vacuna de la Covid. Ho ha comentat tot la doctora Cabezas des d'un cap de Barcelona. I la Generalitat tornarà 4 milions d'euros a les persones que van ser multades durant el primer estat de l'alarma. L'import total de les sancions aplicades a Catalunya correspon a 23.000 denúncies ja pagades. Més xifres, perquè més d'un milió de 300.000 turistes han visitat Catalunya. Bona notícia, al setembre la xifra suposa ni més ni menys que el doble de visitants que es van registrar en el mateix període l'any passat. i els sindicats avisen, això sí, al govern espanyol que si no avança la derogació de la reforma laboral que tant està portant de corcoll tant a PSOE com a Podemos, hi hauran mobilitzacions als carrers abans d'acabar l'any, així que pendents també de tot això. En àmbit internacional, potentíssima aquesta notícia i preocupats perquè al Sudan hi ha un cop d'estat en marxa ara mateix. Un grup de militars ha arrestat diversos membres del govern de transició i diversos líders del partit pro-democràcia. Així que n'estarem pendents. I ja ho saps, Toni, que sempre et comento el preu de la llum. Avui torna a repuntar i assolirà els 225 euros al megawatt-hora. Representa un 5% més del que es va registrar ahir.
Crec que hauríem de començar a incorporar el preu de les espelmes també al
exacte.
Programa i així tindria bona informació.
Acabarem
realment
pagant en bitcoin la llum.
Tant de bo la puguem pagar. Sigui en bitcoin, sigui en moderna tradicional. Gràcies, Joan.
Fins a vosaltres, ara. Fins ara.
Un quart de quatre, cop d'ull als diaris digitals. Què destaquem avui, Núria?
Doncs avui començo destacant una notícia del portal 324 que explica que veure una pel·lícula o sèrie a Netflix, HBO, Filmin o qualsevol altra plataforma digital té un cost mediambiental i contribueix a l'escalfament global. Es tracta d'una contaminació invisible que molts usuaris d'aquestes plataformes desconeixien fins al moment i els experts ja alerten que és una contaminació que equival a la que emet un país de la grandària d'Espanya. A més, és una xifra que no para d'augmentar a mesura que la digitalització arriba a més sectors de la societat i es van multiplicant els usuaris d'aquest tipus de plataforma. El que sí que és difícil és quantificar el cost ecològic que cadascuna d'aquestes plataformes digitals tenen per al planeta, però el que sí que ja se sap és que Netflix, per exemple, reconeix que veure una hora dels seus continguts suposa una emissió de 55 grams de diòxid de carboni i ho compara amb la despesa de fer 4 bosses de crispetes al microones.
Déu-n'hi-do.
És a dir, déu-n'hi-do. Avui també destaco una altra notícia del Nació Digital que parla ja d'escassetat del paper. No és un fenomen recent, segons detallen les empreses, sinó que s'arrossega des del primer trimestre del 2021, però les pujades dels preus constants estan posant al límit la resistència per tal de no pujar el producte al client final. Al capdamunt d'aquesta cadena hi ha les papereres, que són tan sols una peça d'un engranatge que amenaça a eliminar-se totalment, i els experts i analistes avisen que aquest Nadal hi haurà productes que no es podran arribar a aconseguir, i no només pel paper, sinó també pels components elèctrics o per la pujada ja coneguda d'aquest preu. I ja per acabar aquests digitals de dilluns, avui 25 d'octubre és el Dia Mundial de l'Òpera. I com et deia, avui ho destaquen la majoria de diaris digitals i fan un homenatge a aquest art que diuen que contribueix a posar-nos en contacte amb les emocions universals, a obrir ments i a desenvolupar la tolerància i la comprensió.
Has escollit Carmen per alguna cosa en concret?
No, mira, en José me l'ha recomanat.
És magnífica aquesta peça de Bizet. Gràcies, Núria, fins d'aquí una estona.
Gràcies a tu.
Ara passant 2 minuts d'un quart de quatre, en uns instants, Carmen no, però sí tindrem a 3 referències en l'àmbit de l'opinió. Avui Joan Sabater, Ivan Condés i Marc Guallar, amb ells comentem l'actualitat d'aquest 25 d'octubre de 2021.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem
Camins
a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Fins a les 4, la tertúlia de Ràdio Estel, el Tot anirà bé, deia 3 referències de l'opinió i han entrat somrient a l'estudi directament els nostres tres referents. Marc Guallar, què tal? Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Toni, què tal?
Deies que ha estat la primera vegada que algú t'ha anomenat d'aquesta manera.
Sí, no m'havien presentat mai com a referència de rei. Bueno, m'ha fet gràcia.
És un gran lloc per les primeres vegades, aquest programa.
Sí, sí.
Això no és?
Sí, sí.
Ivan Condés, com estàs? Bona tarda, Ivan.
Bona tarda, molt bé. Molt content, tu, d'aquesta lluança.
Sí, no?
Sí, home, sí.
És que ens agradeu molt. Vosaltres, per això us convidem sempre. Joan Sabater, bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda. Un repte, eh?
Un repte, eh? Sí, sí. No, ara heu d'estar a l'alçada.
Ho intentarem, ho intentarem.
Ara heu d'estar a l'alçada. Escolteu, home, ara de seguida entrem en tot el que genera el dia, que no és poca cosa. Avui és un dia d'aquells, ressaca del clàssic, no? En el que no se'n parla del clàssic, per raons evidents. Veig que el Marc no té cap mena d'intenció, no? Està fent un senyal.
Una, dos i ja està tot dit, vull dir, ja està. Deixem-ho aquí.
No ho podem deixar aquí del tot, no? Perquè hi ha un comentari, demà parlarem amb més amplitud sobre el tema de la violència i el futbol, no? La sortida de Koeman, que va ser realment un desastre, allò, no? La gent increpant-lo, fent cops al cotxe, i vist algun que altre comentari a Twitter molt crítics amb Jean Laporta, no? Pel fet d'haver permès, deia aquell comentari, que es duguessin a terme aquestes històries, aquestes agressions físiques i verbals. No sé com ho veieu, Ivan, què et sembla?
És molt trist. Hi ha coses que mai han de passar certes línies vermelles, no? I aquí se passen. O sigui, ara, recordem que Koeman, primer, és un referent barcelonista, d'acord? Per tant, com a tal l'hem de respectar, i li passa una cosa que en aquesta professió és absolutament habitual, que si els resultats no acompanyen, doncs l'entrenador és qui està al punt de mira. Però una cosa és la crítica esportiva, i una altra cosa és passar els límits, que jo crec que l'afició del Barça normalment no passava i que jo crec que no pot tornar a passar.
Què dius, Joan?
Una mica el mateix, eh? De tota manera, jo també crec que el club potser hauria de vigilar que no es tornessin a produir situacions d'aquestes, perquè sí que és evident que els temps estan canviant, no? I estem veient que hi ha a vegades manifestacions violentes en àmbits on fins ara no era habitual, i per tant, malgrat que sigui una minoria, un club com el Barça hauria de vigilar que aquestes situacions no es produïssin més.
Molt bé. Crec que estem tots d'acord,
sí,
no?
Sí,
amb això?
Sí.
Absolutament. Doncs no cal dir res més. Demà ja els avanço, parlarem una mica de, ja no el que és la violència al futbol professional, sinó també com això s'estén, ara que sembla que s'està acabant definitivament la pandèmia. Bueno, definitivament, que s'està acabant la pandèmia, creuem els dits, i ara sí dic definitivament. Anem a veure una mica què està passant en aquesta retrobada de la gent amb l'esport i una mica veure si aquella denúncia eterna continua durant-se tants dissabtes i tants diumenges, sobretot amb la gent jove, quan els partits de la gent jove, vull dir, i moltes vegades el que passa allà. D'això en parlarem demà. Avui tenim temes interessants al damunt la taula. En les últimes hores, el nom de Netflix ha sortit al damunt la taula per l'exigència d'Esquerra Republicana al govern espanyol de garantir l'ús del català a Netflix abans del divendres, però és només una cosa, perquè també el que volen d'alguna manera és garantir la situació del català dins la nova llei de l'audiovisual. Això és el que està exigint ara mateix a Esquerra. En Joan Sabater, que és membre d'Esquerra Republicana, potser podríem obrir amb tu, no?, una mica.
Sí, sí, bé, jo crec que aquesta legislatura és clau per la defensa del català en general, i és evident que l'audiovisual ara mateix és un dels vectors de preservació, no?, de la llengua a tots els àmbits. Jo crec que aquesta llei espanyola està una miqueta contravenint la directiva europea, que obliga la presència de les llengües minoritàries dins dels estats, i per tant el que jo crec que defensa Esquerra és clar, és a dir, que simplement que s'apliqui aquesta directiva europea, que s'augmenti la presència del català, i de retruc que es garanteixi també que es faci la pressió necessària en aquestes plataformes, que no oblidem que cada vegada més agafen més espai del que seria el consum audiovisual, doncs que aquestes plataformes també competeixin amb les mateixes condicions que exigim en els mitjans de comunicació a través de la televisió convencional, per exemple.
Què dius, Marc?
Jo crec que és fruit d'una negociació que s'ha estat produint a terme, i per tant, com tota negociació, hi haurà exigències, i per tant, ja, els companys que estan negociant a Madrid tindran a bé, i suposo, i desitjo que es negociï, s'arribi l'acord i, per tant, funcioni bé. Jo crec que estem en un moment on ens hem d'entendre, hem de parlar i posar les coses damunt de la taula, i crec que Esquerra Republicana ha fet el que havia de fer, i no els hi retrauré res, que no cregui, que no han de fer. Per tant, és fruit de la negociació entre el govern i Esquerra Republicana si volen tirar endavant els pressupostos.
Ivan Condés.
Sí, a veure, hi ha àmbits on la llengua catalana està totalment minoritzada i l'audiovisual n'és un, no? Per exemple, en aquest on estem ara, el català gaudeix d'una bona salut, no?, el mitjà radiofònic, però en molts altres és una llengua absolutament minoritzada. Per tant, aquí el que hem de fer és garantir uns mínims de percentatge, com es fa, per exemple, en la televisió d'altres estats. A França, les ràdios franceses, per exemple, tenen el deure d'emetre un 25% mínim de cançó francesa en aquelles emissores que són de música, no? Per tant, si els grans estats protegeixen les seves llengües, nosaltres, que som un país petit, evidentment l'hem de protegir, i aquesta seria una de les mesures, posar una quota dins de la llei de l'audiovisual. Jo espero que arribem a un acord, i si no, doncs jo crec que tots plegats els 23 diputats, diguéssim, independentistes a Madrid, tenim altres mètodes si la llei, si l'estat espanyol, o si el govern espanyol en aquest cas, no s'hi vol avenir per ajudar a convèncer-los, no?
Voleu comentar alguna cosa més?
Jo, més a més de tot això que s'ha dit, jo també crec que és un cert toc d'atenció, el fet de dir no donem per garantit el suport d'Esquerra en els pressupostos. Aquí hi ha el tema de l'audiovisual, però també hi ha el tema del compliment dels pressupostos d'altres anys, que també està sobre la taula, i per tant, com deia Marc, jo espero que s'arribi a un acord dins del procés de negociació, però crec que és important que tothom entengui que el suport d'Esquerra no serà per res, ni en base a promeses altra vegada que siguin buides, no?, de cara a un futur.
De fet, l'altre dia el president de la Generalitat, Marc, deia que segurament s'estava més a prop del no que del sí en aquells moments, no?
Jo mantindré amb la postura amb la que he començat. Això és fruit d'una negociació. Les negociacions no són fàcils mai. Per tant, si ara vingués aquí i digués això ho tenim apamat, mentiria. I crec que no és lògic. I, per tant, hi ha dues postures. Està el govern, està Esquerra Republicana, també el PNB voldrà el seu, en el sentit que voldrà negociar les seves tant esmenes com aportacions dels pressupostos, i per tant aquí tothom haurà de dir la seva. I per tant, com en tota negociació, i alguns que hem estat fins i tot també al sindicat, doncs sabem que hi ha de menys i de més, i per tant és fruit d'una negociació, i l'he anat a entendre, doncs això, que avui surt el titular, però que hi ha dies encara de marge perquè hi haurà contactes, i suposo, jo entenc i poso damunt de la taula, que es parlarà, i per tant forma part del procés per negociar els pressupostos generals de l'Estat.
És interessant, Ivan, perquè un mira a Madrid o mira a Barcelona i la paraula pressupostos en aquests moments té protagonisme a tot arreu, no? Efectivament, tenim ganes de saber què passa amb els pressupostos de Madrid, d'una banda, però tenim també ganes de saber què passa amb els pressupostos de la Generalitat, d'una altra, no? És interessant també perquè, si un mira cap a Madrid, Pedro Sánchez diu veure amb optimisme, efectivament, doncs poder incloure altres forces, i mira cap a Barcelona, passa tres quarts del mateix, perquè en aquest cas el Pere Aragonès l'altre dia parlava de que semblava que els contactes amb la CUP doncs anaven per un bon camí, mentre que Eulàlia Reguant a les últimes hores deia que les negociacions no van bé, assenyalant que no recullen els acords d'investidura i admetent que seria una llàstima que no els poguessin aprovar. En fi, no sé què hi ha de gestualitat en tot plegat, tant a Madrid com a Barcelona, si ens ho hem de creure tot allò tal qual el que diuen, o és que estem parlant una mica allò per tenir content a tothom? No sé com ho veus.
A veure, és cert que en aquestes dinàmiques els partits polítics no s'escapen o no ens escapem d'un cert postureig, no? Cosa que jo crec que hauríem d'evitar tots plegats. Però ara, enmig d'una negociació, també cada partit planteja els seus màxims. És lògic que públicament doncs, Eulàlia Reguant digui estem molt lluny, i és lògic que Esquerra digui doncs ara estem en el no. Però és postureig. Ja sabem, i ho dic amb tota la cordialitat, jo crec que Esquerra Republicana donarà suport a aquests pressupostos, com ha fet darrerament, i que, evidentment, diguem, a l'altre costat de l'escena tenim la taula de diàleg amb la qual s'hi juguen molt. Per tant, jo crec que ells juguen amb aquests dos escenaris, i espero que a Catalunya hi hagi pressupostos, ho espero sincerament, i jo espero que els 23 diputats independentistes anem a una, com estan anant més o menys amb la llei de l'audiovisual, doncs pels pressupostos, que jo crec que serà la millor manera de treure els millors pressupostos per Catalunya.
Joan, és la segona vegada que l'Ivan parla del que els 23 diputats anem a una. No sé si ens està quedant clar, d'alguna manera, això.
Home, jo crec que la voluntat sempre ha estat, més enllà de les declaracions d'anar a una. El que passa que després la política del dia a dia a vegades ho fa difícil, no? Home, jo diria que el cas de la CUP no crec que sigui només postureig. És a dir, jo crec que ells sincerament també pensen que han d'apretar, no? Perquè per això van fer un acord que amb ells també els hi va costar. Jo crec que això també s'ha d'entendre. Vull dir, la CUP també fa unes certes renúncies per donar aquest suport final, i per tant jo crec que intenta pressionar. Tinc la sensació de que estem més a prop d'un acord en els pressupostos a Catalunya que no pas a Madrid, perquè crec que ens hi juguem ara mateix bastant més des del punt de vista social a Madrid amb algunes coses que no pas amb aquí els pressupostos a Catalunya amb algunes altres, no? Tinc aquesta sensació una miqueta, no? Que la lluita ara és més a Madrid que no pas en els pressupostos d'aquí, que crec que la majoria independentista va una miqueta més unida, no? que no l'ha estat.
Marc.
Jo és que l'última vegada que vaig venir a veure, Toni, vaig dir que fins que la CUP vulgui. I es queda lleig que em citi, però és que estem en aquest moment on fins que la CUP vulgui. I, per tant, Salvador ja és ofert a Esquerra Republicana si en algun moment la CUP fa la CUP i, per tant, fallés. Nosaltres estarem disposats a parlar amb el president Aragonès per pactar els pressupostos, però no sé, jo no tinc tan clar que la CUP vulgui aprovar els pressupostos. Jo és una sensació que tinc des de fora, eh? Potser m'equivoco, però també és important, jo vaig amb la línia del que deia l'Ivan, jo crec que amb la taula del diàleg del pel mig, en un moment on estem parlant tothom, tampoc et diria que uns estan millors que els altres, jo crec que més o menys està la situació igual, tant a Madrid com a Barcelona. Jo no veig, ni veig més cap al sí ni veig més cap al no els de Catalunya ni tampoc els de Madrid. Tot depèn de com es negocia i si la CUP fa de CUP, us veurem.
Voleu comentar alguna cosa més?
No sé, jo tinc la percepció de que el govern de la Generalitat ara mateix és més receptiu a aquestes exigències de la CUP que no pas el govern de Madrid ara mateix. És la percepció que tinc.
En fi, la percepció que vam tenir tots quan vam començar a parlar del teletreball va ser una i segurament a dia d'avui és una altra. Semblava que havia arribat per quedar-se, que ja no tornaríem mai més a les empreses, després segurament tants mesos a casa ha fet que estiguem tots cansats ja d'aquelles quatre parets i que el retorn a l'oficina per molts és un fet absolutament desitjat. Segurament també estem començant a descobrir un model híbrid, no? En el que això se'n parla molt, no? De la meitat de la setmana en un indret i l'altra meitat en un altre. No sé com veieu tot aquest tema ara que es compleix un any de la llei del teletreball. Marc, comencem per tu.
Jo crec que hem de fer cas al que diuen els sindicats. I jo crec que la pandèmia ens ha posat una mica contra les cordes en el sentit que el teletreball ha arribat massa ràpid, ens hem hagut de quedar a casa, i per tant ara ens veiem que hem de regular un sistema que doncs, té les seves mancances. Jo sento parlar a la gent de Comissions Obreres i UGT i no pot ser que el treballador, per exemple, s'hagi de pagar o els costes de més d'internet o de la llum per tenir connectat a casa tot això, tota la feina, tot el material que necessita, i per tant aquí ho hem de regular i s'ha de parlar. I per tant, soc partidari d'escoltar els sindicats, que és veritat que molts es van alegrar quan m'arriba el teletreball. Jo he sigut dels més escèptics, a mi m'agrada més tornar a l'oficina que el teletreball, que t'haig de dir, pel microclima que generes amb els companys i demés, i per tant veurem, no sé, molt escèptic amb el tema del teletreball.
A veure, Ivan.
No, de fet, és cert que aquí hem regulat molt ràpidament amb un real decret llei fa un any per la pandèmia, però que a Europa hi va haver un acord de Parlament Europeu de l'any 2002 on regulava el teletreball. Ara, jo voldria fer una altra reflexió perquè he llegit aquests dies, que és que, diguéssim, un dels problemes que hi ha per regular entre els sindicats, empreses i tal, és quin serà el temps de treball d'aquella persona a casa seva, quin serà el temps de descans, quin serà el temps de connexió, quin dret tindrà a la desconnexió, no, en aquell moment. I crec que ens movem en paràmetres antics, perquè tothom, segurament empreses i sindicats, el que et demanen és, escolta, tu faràs 38 hores, tu faràs 40 hores, quan aquí el paradigma no és aquest. O sigui, i més amb les noves tecnologies, el paradigma és, escolta, tu compleixes els objectius que t'hem marcat o no els compleixes.
La productivitat, no?
Totalment. Ha de ser la productivitat. I una persona de 25 anys segurament produirà d'una manera diferent a una persona de 45. I el que els hem de demanar a les dues persones és els objectius que tu tens setmanals, quinzenals o mensuals en aquesta empresa. Per tant, això són debats a vegades una mica estèrils, no? Anem a fixar-nos en la productivitat, sobretot, no? I en base a la productivitat lliguem els salaris. Jo recordo que aquí veu convidar el Miquel Puig, que va presentar el llibre aquest dels salaris de la ira, i que explicava perfectament com s'havien separat productivitat i salaris els últims 30 o 40 anys, no? Anem a intentar que aquestes dues corbes tornin a créixer conjuntament, no? Perquè si no, ens trobem que apretem molt a la productivitat del treballador, però els salaris es continuen precaritzant, no?
Ara de seguida anirem al telèfon perquè tenim algú esperant que, imagino, està escoltant amb molta atenció tot el que dieu. Joan Sabater, què et sembla?
Coincideixo bastant amb el que s'està dient. Jo el que insistiria de tota manera és que el que és fonamental a part de la productivitat són les condicions laborals, perquè jo crec que com s'estava comentant per aquí, en el teletreball hem entrat una miqueta forçats per la pandèmia, moltes empreses no estaven preparades i per tant ho han aplicat com bonament han pogut, tampoc dic que les empreses hagin volgut fer mal directament als treballadors, però la veritat és que potser de forma no volguda han provocat unes situacions també molt dures per la gent que estava teletreballant, malgrat han estat els afortunats, Això també ho hem de dir, no? Gràcies al teletreball hem permès mantenir en certa forma determinats àmbits de l'economia. Ara una vegada ja ha passat aquest desastre de la pandèmia, Jo crec que el que cal aprofitar les lliçons apreses, no? I veure, per exemple, què és el que podem millorar, insisteixo, sobretot en l'àmbit de les condicions laborals, perquè si no, després la productivitat també se n'acaba ressentint.
Jo estava pensant que segurament aquella barrera entre la vida personal i la vida laboral s'ha esvaït una mica, no? Que el fet de treballar a casa ha provocat que t'estiguin entrant correus, trucades el diumenge a la tarda tranquil·lament, perquè segurament durant la pandèmia, quan estàvem tots tancats a casa, no existien aquestes diferències, no? Ja anava bé, d'alguna manera, perquè no tenies una altra cosa a fer, no? I segurament tot això ho estem arrossegant una mica al nostre dia a dia. No sé què pensarà la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya, Cristina Torre. Bona tarda, Cristina.
Hola, bona tarda.
Sembla que efectivament hi ha molta feina a fer, no?, pel que fa al teletreball, encara.
Sí, us estava escoltant atentament. A veure, hem de reconèixer que el teletreball ha estat una bona mesura preventiva en termes d'evitar el contagi en una situació de pandèmia Covid i en l'estat d'alarma. Però és veritat que ara no podem renunciar als drets laborals pel fet de que en benefici o alguna persona pensi que li beneficia continuar teletreballant. Per això crec que és molt important que des del diàleg social, perquè cal recordar que aquest decret llei de mesures urgents primer va ser pactat amb els sindicats i amb les patronals, arribéssim a aquest acord i ara cal desenvolupar algunes de les matèries de la negociació col·lectiva. Durant tot aquest temps estava vigent una disposició transitòria que aquelles despeses derivades del teletreball quedaven exemptes o quedaven excloses en el període de Covid, no els mitjans de treball, i ara és quan a la negociació col·lectiva li hem de posar fil a l'agulla. Però això és una petita cosa. Crec que no hem d'abordar els temes del treball per objectius o la productivitat de les empreses i pujada de salaris, que estic totalment d'acord que hi ha hagut una desvinculació en quant als increments de productivitat de les empreses i la pujada que s'està produint dels salaris, però hem de mirar també amb una visió de l'obligació que tenen empresaris i empresàries de protegir la salut dels treballadors i treballadores. I, per tant, el control de la jornada diària, els descansos entre jornades, els descansos intersemanals i la desconnexió és un tema de salut i, per tant, no podem evitar que els drets que tenim com a treballadors o treballadores a l'oficina o en el lloc de treball els hem de garantir també quan estic teletreballant.
No, el que passa, segurament el que volia dir l'Ivani, jo no parlo en el seu nom, en tot cas que ho digui, és que segurament la situació que genera el teletreball fa que es diferenciï la manera de fer, no? És a dir, jo conec molta gent que a mig matí va posar una rentadora i estendre-la, per exemple, i fa aquella barreja que des del punt de vista d'estar a l'oficina doncs no ho podria fer, no? Però que segurament s'ha esvaït una mica, per això ho deia jo, no? Aquesta frontera entre una cosa i l'altra. En qualsevol cas...
Estem proposant que es pugui negociar en els convenis d'empresa, que són els de més proximitat, i que es doni pautes des dels convenis sectorials, precisament, és que el teletreball o el treball a distància podria tenir una major flexibilitat pel treballador i treballadora i afavorir més la conciliació, perquè clar, el teletreball en si no és una forma de conciliació, que aquest és un altre element que també ens preocupa, no? Però sí que és veritat que podem tenir fixades unes hores de presencialitat perquè són necessàries per establir reunions o per tenir la comunicació amb l'empresa, amb el departament, i després tenir altres franges de flexibilitat que podrien ser més grans que en el treball presencial. Clar. El que no significa que en si sigui una bona mesura de conciliació, perquè també ens preocupa que en el futur torni a ser una mesura utilitzada majoritàriament per les dones i que això també pugui suposar una discriminació en les nostres carreres professionals.
Ja. Sí, sí, tot el que sigui evitar aquest tipus de discriminacions, evidentment és interessant comentar-ho i tenir-ho en compte, no? Cristina, la meva sensació, i vostè em corregeix perquè qui en sap d'això és vostè, és que hem hagut de córrer tant amb aquesta cosa, vull dir, ens ho hem hagut d'improvisar d'un dia pràcticament per l'altre, que déu-n'hi-do al final com s'han fet les coses, no? Vull dir...
Bueno, doncs perquè les estadístiques ens deien que el 2019 no arribava el 5% de la població que teletreballava o treballava a distància la majoria de dies a la setmana. Ara hem de diferenciar, perquè la llei marca que per sota del 30% no seria considerat teletreball en el marc de la llei, seria com una flexibilitat, no? O, bueno, seria una manera de fer teletreball esporàdic. Per tant, quan veiem les enquestes de l'EPA, les properes dades, que jo estic molt alerta a veure què ens diuen, no? Perquè aquí a Catalunya, en el segon trimestre de l'any 2020, en ple període d'estat d'alarma, el màxim que vam assolir de població treballadora en teletreball majoritàriament tots els dies de la setmana era del 18,5%. Ara estem ja per sota del 10%. I us donava dades inferiors al 5% l'any 2019. El que segurament es produirà és un increment d'aquest teletreball esporàdic que no arribi al 30% i que, per tant, no tingui vigència la llei en els termes, per exemple, de pagar aquestes despeses, i que sigui com una mesura de flexibilitat, no? Que un dia o dos dies com a màxim pugui teletreballar. I allò que sí que estan regulant moltes empreses és que, bueno, molts treballadors i treballadores ara no volen tornar a l'oficina. I ja tenim molts acords de moltes empreses, de grans empreses, que estan regulant, sí, doncs, a partir del 50%, per exemple, o 50-60% de jornada en treball a distància. Tant, hem de seguir molt bé les estadístiques de com es va produint tot això.
Segurament hi ha moltes novetats. A mi també em deien, segurament és més un comentari de quasi de bar que no una cosa estadística, no? Però que hi ha moltes empreses que han descobert que la gent teletreballant surt més a compte que no pas a l'oficina. I això m'ho explicava gent, per exemple, que es dedicava al lloguer d'immobles, no? Que havien quedat lliures molts despatxos d'empreses que havien abandonat les seves seus perquè entenien que era molt més econòmic i que segurament a nivell de rendiment era millor que la gent teletreballés a casa, no?
A nivell de rendiment no hauria de ser ni millor ni pitjor. En definitiva, al final, hem de tenir uns horaris de treball amb més o menys flexibilitat, però el que no es pot extrapolar és, a lo millor, situacions que s'estaven produint en el moment més dur de la pandèmia, que moltes activitats també de moltes d'aquestes empreses que han enviat els seus treballadors i treballadores a teletreballar, és que potser també era la pròpia activitat de l'empresa estava vinculat en la situació d'alarma i tots, m'imagino que vosaltres, per exemple, no, als mitjans de comunicació heu dedicat moltíssimes més hores en aquell període perquè estàvem en una situació excepcional en el país, no? Yeah. I, per tant, això no és extrapolable a una situació de retorn a la normalitat que esperem, encara no estem 100% en una situació de normalitat, però esperem que es vagi produint poquet a poquet, no? I que anem millorant i que no fem passes enrere.
Clar.
I, per tant, no hem de comparar aquelles productivitats. No sé, imagineu-vos, no sé, l'atenció telefònica, de sistemes d'emergència, de l'atenció sanitària... Bueno, tothom ha fet més del compte perquè estàvem en una situació veritablement excepcional.
Deixi'm dir-li de tota manera que recordo una vegada quan Carles Grau encara no era el director general del Mobile World Capital i era el màxim responsable de Microsoft a Catalunya, molt abans de tot això que estem parlant, quan ja les empreses tecnològiques tiraven endavant el teletreball, ells impulsaven el dia del teletreball i un dels consells que donaven era que efectivament es disparava la productivitat. Hi havia més productivitat ja simplement pel fet de que un està a casa i segurament està més tranquil i li importa menys fer aquests 10 minuts, eh? No entro en que això sigui ni bon ni dolent, sinó que la cosa ve de lluny pel que fa al teletreball. En qualsevol cas, Cristina, digui.
El que voldria comentar per últim és que el que no podem fer és que, igual que les empreses segurament tenen uns estalvis importants perquè es podran desfer de molts metres quadrats d'oficines, que els estalvis que tenim els treballadors, per exemple, de temps de desplaçament al centre de treball o de pagar aquest transport públic o transport privat per accedir al lloc de treball, que les empreses no s'estaven preocupant per nosaltres, quan nosaltres estem insistint que s'haurien de fer acords també de desplaçament a les empreses, sobretot a empreses grans que tenen cert compliment normatiu que fer, no? Empreses de més de 500 treballadors haurien de tenir fórmules de com es desplacen els treballadors al seu centre de treball. Això no es preocupava, no era una preocupació de les empreses i anava a costa dels treballadors, que ens hem hagut de buscar la vida amb l'habitatge caríssim, no?, a les àrees metropolitanes, i que moltes vegades hem hagut d'anar més lluny per tenir un habitatge. I ara que tenim un estalvi, no voldran les empreses que també posem aquest estalvi als treballadors per incrementar la productivitat de les empreses.
Clar. Cristina Torre, li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. És la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya. Voleu comentar alguna de les coses que ens han dit, Ivan, per exemple?
No, m'ha sorprès la dada que ha donat, que el màxim de teletreball que ha donat una pandèmia va ser només del 18,5%.
Sí, és poc, sí.
Jo trobo molt poc. I després, en tota l'entrevista, hi ha una dialèctica, no?, que és des del sindicat, sobretot, sobre l'obligació dels empresaris de...
Aleshores, no són els sindicats.
Sí, són els sindicats. Sí. Però jo crec que tots, sindicats, autònoms i empresaris, i aquí està parlant una persona que ha estat autònoma des del 2003 i sap el que és autònom...
Jo també.
La dialèctica de l'obligatorietat i dels drets i dels deures ha de ser bilateral, ha de ser de tothom. Tothom s'ha d'implicar amb drets i amb deures. I això, jo tinc la sensació, tinc la sensació que els sindicats no ho tenen del tot incorporat. Perquè jo, l'empresari, els empresaris, el 95% de les empreses de Catalunya són pimes, petites i mitjanes. I sembla que aquesta dialèctica, que pot ser vàlida per les grans empreses o multinacionals, aquí a Catalunya no és vàlida pel 95% de les empreses, que són gent que té 5 o 10 treballadors i que pateix o ha patit tant com un treballador. Per tant, jo aquesta dialèctica l'incorporaria. Tothom tenim drets i tothom tenim deures a l'hora d'abordar el mercat laboral.
El Mar té una cara que tinc la sensació que té ganes de dir alguna cosa.
No, és que a mi m'agrada que se'ns recordin que tenim drets i deures. Ens ho hem d'aplicar també, vull dir. Però jo és que estic molt d'acord amb el que ha dit la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres. Vull dir, no, ho subscric al 100%. I per tant, crec que dins de la tola del diàleg social s'ha d'abordar un tema com el teletreball pel que ha comentat ella, la salut dels treballadors, les condicions... Jo no dic que el 95% de les pimes a Catalunya o dels empresaris de per se siguin corruptes i maltractin el treballador, no. Però els sindicats existeixen quan hi ha una mala praxi de cara als drets dels treballadors en un moment de pandèmia on el teletreball ha sigut un dels motius més evidents perquè les empreses segueixin produint. El que ara no podem fer és acomodar-nos i deixar-ho tal com està. I, per tant, necessita una regulació, però jo ho he dit abans, jo conec gent que, per exemple, a casa estan pagant molt més de llum i molt més d'internet pel teletreball, i això no és bo. I, per tant, aquí l'empresa haurà de tenir algun exercici també de dir com ho bonifica. I, per tant, aquest debat que podem tenir tu i jo l'han d'abordar dins d'una taula del diàleg social, patronal, sindicats i govern. I, per tant, subscric el que ha dit... Jo és que simpatitzo molt amb els sindicats i, per tant, la secretaria d'Acció Sindical de Comissions Obreres simpatitzo i entenc el que diu i, per tant, drets i deures per tot sí, però crec que és important.
Joan.
Jo, sense entrar potser en l'estereotip, no?, de que els sindicats només defensen els treballadors i la patronal només defensa els interessos propis...
No,
jo només dic que pot haver-hi la sensació que hi ha aquest estereotip. Jo el que sí que crec és que des del punt de vista de l'empresari hi ha hagut una certa desconfiança respecte a què és el que feia el treballador quan està a casa seva. Jo no dic que no sigui generalitzat, però parlant amb companys que han tingut que fer teletreballs en diferents àmbits, una miqueta aquesta sensació hi ha estat, no? Si el clima és de desconfiança, és molt difícil teletreballar, no? Perquè aleshores sempre està suposant que qui està a casa o no està a l'oficina no està treballant. No, amb això ajudaria treballar per objectius, estic totalment d'acord, però crec que aquí, i els que hem tingut la sort de teletreballar ens hi hem trobat, quan has de treballar amb equip és bastant més complexa que quan treballes individualment, no? Perquè, per exemple, jo sóc de treballar molt d'hora al matí, en canvi jo tinc companys que són de treballar més a la tarda, no? Llavors, això jo crec que ha dificultat força moltes de les situacions de teletreball i que feia que la jornada laboral semblés que no s'acabava mai, no? Jo crec que això també és un dels reptes que tenim ara, no? De veure també com els equips es posen a treballar de forma deslocalitzada, no? I també jo crec que hi ha algunes coses que també s'ha demostrat que el teletreball és molt difícil que puguin suplir la presencialitat. A part de les coses estrictament industrials, fins i tot en l'àmbit dels serveis, no? Jo diria que hem descobert les virtuts de la presencialitat, no? A l'hora de gestionar, per exemple, equips, no? Fonamentalment.
Segurament... una barreja de tot és l'ideal, en el sentit en el que efectivament hi ha coses que milloren molt, no? Jo de cara... Ara ja no parlo del treballador per una empresa, de l'autònom en el que tot això us escolta parlar i li sona una missa que no sap massa bé qui la fa ni qui, perquè la seva vida és completament diferent i ja li agradaria poder gaudir de moltes de les coses que esteu comentant, però que sí que ha vist, com per exemple gràcies al teletreball, en lloc de perdre el temps que ha d'anar d'una banda a l'altra, doncs pràcticament pot empalmar tres reunions i això fa que millori, no?, el seu rendiment laboral. En fi, estaria bé que en aquestes taules de diàleg el col·lectiu dels autònoms també fos present, perquè sovint un acaba tenint la sensació que es fan lleis per uns quants i s'obliden a uns altres que, en canvi, no s'obliden mai. Ni quan paguen els IRPFs, ni quan paguen els IVAs. Es nota, no?, que estic ara parlant en nom dels autònoms.
Vols dir que estàs dient a la gent que ets autònom?
Absolutament. No, ja ho he dit abans, I ho recordaré
tota
tantes vegades com calguis.
Tota la solidaritat.
Home, després d'haver començat dient que sou un referent, espero que sigueu solidaris amb mi, com a mínim. Escolteu-me, què us sembla les paraules del conseller d'Interior aquest matí, Joan Ignasi i Helena? S'han de tornar 4 milions d'euros de les multes que s'havien imposat durant el primer estat d'alarma com a conseqüència de que el Constitucional va dir que a l'estat d'alarma no es podia decretar, no podien decretar un confinament, efectivament.
Sí, les han de tornar que les tornin, però no podem obviar que el confinament va ser molt important en tema sanitari, que per tant ens va va ajudar a que això no es desmetés.
Explicant-li el constitucional, això, no?
No, no, no.
Sí, sí,
no, clar, no? Cuidado, perquè jo estic... No, jo estic a favor de vosaltres, i per tant, jo, tots jo crec que no vam entendre molt bé què feia el constitucional, bueno, podem entendre què feia el constitucional, que era mandar-li la plana al senyor Pablo Casado, això ho sabem tots, i per tant ja se va debatre. Però crec que, referint-nos al que ens deia el Toni, que és el que ha dit el conseller, jo el que remarco és, sí, si el conseller diu que s'han de tornar, que es tornin, per suposat, és, ell ho sabrà millor que jo, però que ningú perdi de vista que el primer confinament, per molt que es digui el que es digui, ens va servir per controlar una pandèmia que s'ha demostrat molt mortal, i que no cal que ho repetim aquí, que hem viscut el que hem viscut, i que, per tant, si s'han de tornar, que es tornin.
Jo és que crec que no es pot fer una altra cosa. És a dir, estem, ja estem obligats i ho està fent tothom. El que cal veure també és què passa amb les multes del segon confinament, eh? Perquè aquí també hi ha tota una quantitat de diners, crec que és al voltant de 192.000 denúncies, aproximadament, de les quals només s'han cobrat un 13%, però que bé, també hi ha una sentència pendent, i veurem què passa amb tot això, no? Jo francament, jo crec que amb això de la pandèmia, aquí, en aquest cas, el Tribunal Constitucional, jo crec que no ha sigut molt responsable una vegada preses unes determinades decisions, no? Ja parlo només de la pandèmia, eh? Ja no em fico en el tema, eh? Però home, jo crec que la sensació d'inseguretat ara per qualsevol govern és molt gran, és molt gran.
Sí, sí. Joan, no, una mica la sensació és com s'immiscueix constantment a les altes esferes judicials en afers als quals potser s'haurien d'abstenir, no? Ho veiem en debats polítics al Parlament de Catalunya, ara ho hem vist amb el tema de la presidenta del Congrés, no? Meritxell Batet. Aleshores, fins a quin punt hi ha aquest constant atac, aquesta constant violentació, no?, d'esferes jurídiques cap a l'acció política. Vull dir, que es carreguen sempre que els hi vingui de gust la separació de poders. I aquest és el problema estructural que hi ha en aquest estat actualment.
Que complicat, no?, ara que fa referència a Meritxell Batet, tot això que està passant amb Podemos, el PSOE, que s'hi havia de sortir o no, si ha fet bé la presidenta del Congrés. Quina sensació teniu?
A veure, primer una curiositat, no?, que és que aquí hi ha uns lletrats de la cambra del Congrés de Diputats que li diuen a Batet que ella no té per què retirar l'acte al diputat canari, no? En segon lloc, que és greu perquè aquí a qui ataquem és a la sobirania nacional, estem parlant de representants polítics, i Meritxell Batet ja és la segona vegada que ho fa, ho va fer amb els presos polítics, que tots van sortir escollits amb llistes amb unes legislatives, i els hi va retirar l'acte, i ara ho fa amb el diputat Rodríguez, no? Jo crec que és greu perquè, a més, quan els diputats de la Cambra Espanyola van dir a la mesa del Congrés que no autoritzaven o creien que no era oportú que s'investigués el rei emèrit amb una comissió d'investigació, ella els hi va fer cas, no? I ara no. Home, pel que he llegit jo d'alguns experts amb dret, ell està fregant la prevaricació, està a la frontera de la prevaricació, no? Ja veurem si Podemos o el diputat canari comencen la querella, li posen la querella o no, però vaja, jo crec que tornem a estar amb això, no? O sigui, no pot ser que constantment el poder judicial s'immiscueixi, i amb una cosa tan greu com és el representant de la voluntat popular.
Imagino que el Marc deu tenir ganes de dir alguna cosa, no?
Jo és que em solidaritzo amb la presidenta del Congrés, pobra dona. Saps? No voldria estar en el seu paper en aquests moments, i per tant jo crec que ella està molt ben assessorada i per tant no ha pres aquesta decisió perquè sí, ni de forma arbitrària ni no. I per tant no crec que la Meritxell, amb perdó, la conec molt bé i he tractat amb ella, li agafés un rampell i digués ara tiro per aquí, venga, va, i genera una polèmica. Albert Rodríguez ja ha dit que no es quedaria ara, contra Meritxell Batet, ho va dir ahir, per tant, bueno, ens poden agradar més o menys les decisions i fins i tot el que fa el Tribunal Constitucional. A nivell personal jo puc tenir la meva opinió, però jo crec que el que s'ha d'evitar és el xoc entre institucions, perquè tampoc afavoreix el bon desenvolupament, i per tant ens poden agradar més o menys les decisions que es prenen. Torno a dir, jo no crec que la presidenta del Congrés ho hagués fet si no hagués estat molt ben aconsellada, i per tant dubto molt que hagi sigut un rampell de matinada, ho dubto moltíssim, no, i per tant...
Jo no crec que sigui un rampell, evidentment no és un rampell. El que passa que, com tu estaves dient, ella representa una institució, i jo crec que aquí ha pres una decisió més de caràcter personal que no de caràcter institucional. Aquí jo crec que hi ha una ingerència clara del poder judicial, no la primera, com ja s'ha dit, i aquí el que ha de fer la institució que representa la senyora Batet és plantar-se, i si té, a més, informes jurídics que donen suport al fet de poder-li mantenir l'acte, jo personalment crec que ho hauria d'haver fet, perquè és que realment la democràcia queda molt tocada. amb aquest tipus de decisions. Molt tocada, i la imatge que es dona també a la ciutadania és terrible, és terrible.
Anem al telèfon, anem a veure de què s'està parlant avui al carrer. Ens agrada molt, som molt fans d'aquesta secció. Anem a la perruqueria Pujolà avui. Allà ens espera la Cristina. Hola, Cristina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Treballeu el dilluns? Perquè abans les perruqueries tancaven el dilluns, però fa molt de temps, això, no?
Sí, 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 és correcte. Sí, abans treballàvem només el dilluns per la tarda, nosaltres.
Ja, ara ja no, ara matí i tarda, no?
Exacte, ara matí i tarda.
Molt bé. Escolta'm, i la gent que ha vingut aquest dilluns a la perruqueria, de què parlava?
És que avui hem parlat més, pues, això, no?, de viatges, o de la gent, les ganes que té de tornar a sortir, clientes que han estat fora, no?, pues, si han viatjat, com estan allà, o quines normes tenen, si portaven la mascareta, si no, hem parlat més d'això, perquè ve el pont de la Castanyada, i si surten o no, coses així.
Molt bé.
El tema ha sigut més aquest.
Ni el Barça?
El Barça algun moment l'hem tocat, però bueno, és delicat això, perquè hi ha de Madrid i de Barça i costa.
Oh, això és el que volem, que ens expliquis.
Si hi havia penal, si no, vull dir, això també hem tingut un ratet, sí.
Molt bé, molt bé. Escolta, moltíssimes gràcies, Cristina.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Que vagi molt bé. Bona tarda. Sembla que hi ha poques ganes de parlar de política avui, no?
Sí, sí. Home, és normal, no? No està en l'eix diari de la ciutadania, i és normal que es parli de viatges o que es parli de lo cara que està l'alimentació o l'energia o de l'hivern dur que vindrà, no? Això són les preocupacions més heavies que ara que estan patint la ciutadania.
Bé, tota aquesta situació de la que estàvem parlant coincideix amb el temps de la reforma laboral, no? I tota la polèmica, Marc, avui...
Sí, avui... El primer dia et queixaves que jo anava contra tu. Avui t'estàs...
Jo no, però jo no estic anant contra tu. Jo em dedico a repassar els titulars.
Que estic de conya.
Però jo em dedico a repassar titulars importants. No vols que parlem de...
Sí, sí, tira. Si venim, us preparo per tot.
Estic absoluta. No tinc el més mínim dubte. Mira, escolta'm una cosa. Què passa amb la coalició socialistes Podemos a tot aquest tema de la reforma laboral? Creus que d'alguna manera pot... Pots jugar-hi en contra o què?
No, jo crec que, com en tota coalició, i aquí a Catalunya també ho tenim molt ben demostrat, pots tenir de més i de menys, transcendeixen o no, però segueixen treballant. Hi ha titulars de la ministra de Treball, actual vicepresidenta del govern també, on deia que no es podria derogar tota la reforma laboral. Ho dic perquè, i ho va dir el País, eh? No és precisament un mitjà petit, un poble ben amagat, no. Ho va dir un mitjà de tirada, perdó, dir el mitjà de més tirada que tenim al nostre país. I, per tant, ara estan en aquest frec-a-frec, jo crec que es derogarà i s'arribarà a un acord. Altra cosa és que, com es va comprometre a Yolanda Díaz en Brussel·les, que el Viño ho coordini o no, perquè ara hem descobert que es van comprometre que ho coordinaria la vicepresidenta econòmica. I, per tant, en aquest tirar i afluixa, doncs, es van descobrint, doncs, el que hi ha. I, per tant, jo crec que són friccions que té la coalició, que n'ha tingut en altres moments, però que seguirem treballant. I que, per tant, us regalem aquests moments de glòria perquè tothom opini i critiqui, però jo crec que seguirem treballant i, per tant, es tirarà endavant.
Aquesta frase, us regalem aquests moments, ens les podria donar, per jo diria, qualsevol portaveu de qualsevol partit polític en aquests moments.
Sí.
Joan, com ho veus tu?
Home, jo, si fos de Podemos, estaria bastant enfadat, com sembla que ho estan, no? Perquè, home, aquí s'ha ajuntat dos coses, no? D'una banda, el tema de l'Alberto, no? I del diputat, perdó. I després, tot aquest tema de la negociació de la reforma laboral, no? On és bastant evident que això qui toca és el responsable de treball, no directament el responsable d'economia, no? Per tant, home, jo crec que fan bé en estar enfadats. No, m'ha semblat una miqueta estrany les declaracions del Jaume Sens dient que això era un tema perquè li tenien por a la Díaz, no? M'ha semblat una miqueta estrany perquè, clar, jo crec que portar el debat en el tema personal, no?, de lideratge polític, potser no els ajuda gaire, no?, a defensar la seva posició.
No? Ja. Ivan?
No, primer sobte que la baralla sigui tan enconada amb una cosa, en teoria les esquerres haurien d'estar més aviat d'acord. Vull dir, que una contrarreforma laboral no hauria de donar lloc a aquestes disputes, no? Això en primer lloc. En segon lloc, que és una qüestió que fa dècades que dura, que és curiós que una ministra del govern del PSOE sigui la corretja de transmissió de l'IBEX 35 i de les grans corporacions i del gran capital, no? I, no? I després resulta que ells van a buscar, i segurament els voten, molts segments de ciutadans que es consideren d'esquerres o que són classe treballadora, no? I ja va passar això, jo recordo ministre dels anys 80, Carlos Solchaga, Pedro Solves, no?, que són gent molt ben connectada amb aquest establishment, un establishment que sí que té poder i que mana i que defensa els seus interessos, curiosament, no? Això per un costat. I segon, no se'ns escapa, o no se'ns ha d'escapar aquesta maniobra de Pedro Sánchez de dir, bueno, ara aquí la meva vicepresidenta també ho ha de gestionar, ve marcada molt per Brussel·les, no? Els aires de Brussel·les són més aviat socioliberals en aquest sentit, i evidentment ara que Espanya serà un dels, el segon rebador net dels ajuts estructurals europeus, Europa l'està apretant per dir compte amb aquesta contrarreforma, perquè els aires, perquè Brussel·les no són els que hi hauran de dia d'estar defensant.
Home, no sé si vols dir alguna cosa per acabar, Marc.
No, és que em refiaria amb el que he dit abans i, per tant, seguim.
Doncs ja ho tenim, no? En qualsevol cas, declaracions. Mira, és el titular que obre ara mateix La Vanguardia Digital. Pedro Sánchez, 2 punts, tot el govern està compromès amb la modernització de la legislació laboral. Senyors, un plaer, de veritat, tenir-vos amb nosaltres, com sempre. Marc Guallar, Ivan Condé, Joan Sabater, moltes gràcies als tres.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho tenim, això. Primera hora del Tot anirà bé. Ara fem una petita pausa, arribem a les 4, i no s'ho perdin, perquè després de les 4 hi haurà un home que té uns testimonis espectaculars del que són 25 anys de fotoperiodista a Metges Sense Fronteres. Ha estat a tot arreu. Avui ens explicarà tota la seva història. Serà de seguida el Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara mateix.